Avui dimarts és el Dia Mundial Sense Fum. Calella també ho celebra a motiu de d'aquesta efemèride. Aquests dies s'han fet a la ciutat activitats i tallers de prevenció, també alguna taula informativa, també s'ha anat a les escoles a fer prevenció del tabaquisme. I al camp de Calella hi ha una unitat que dona suport a aquelles persones que prenen la sàvia decisió de deixar l'hàbit del tabac. I qui se n'encarrega de rebre-les i d'ajudar-les, aquestes persones, és l'infermer referent de tabaquisme, que és el Julià Cruz, a qui avui tenim aquí. El bon dia. Què tal, Julià? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Això de deixar el tabac i els que hem fumat en alguna etapa de la nostra vida, sabem que no és una cosa gens fàcil. Vosaltres els hi doneu un cop de mà.
Sí, des d'aquí al CAP, des de ja fa uns quants anys, es va instaurar el que és la xarxa d'atenció primària sense fum, que és que tots els centres d'atenció primària oferim ajuda als fumadors que volen deixar de fumar. I és una unitat, bueno, és una consulta individual que ara mateix la faig jo els divendres a la tarda, de 5 a 8, i és per aquella gent que està amb ganes de deixar de fumar i ens demana ajuda.
Persones que d'entrada tenen la voluntat de deixar de fumar, perquè si no hi ha voluntat, poca feina suposo que es pot fer, no?
Aquesta consulta ja està, és especialitzada només en la gent que ja està, que en diem, no, motivada per deixar de fumar. Des de les consultes d'infermeria o dels metges de família ja es fa el que en diem el consell breu o el consell general, que és recomanar deixar de fumar. Però és un consell així molt genèric. Quan ja la persona ja està amb ganes, llavors, i vol sobretot reclama ajuda, perquè com que sabem que el tabac és una substància addictiva, doncs hi ha gent que necessita un suport més intensiu, que en diem. Llavors, aquestes persones llavors ja són les que ens deriven aquí a la consulta de tabaquisme, i aquí ja faig un seguiment ja més individual i més continu.
Doncs anem a fer una visita virtual a la teva consulta. Imaginem-nos que som una persona, doncs en aquest cas, que té l'hàbit de fumar i que pren la decisió, això, la sàvia decisió de dir, mira, fins aquí he arribat, ja no vull fumar més i me'n vaig a veure el Julià. Entrem al teu despatx. Què és el primer que fas amb nosaltres?
Bé, quan ja la persona teòricament ja està ja prèviament diagnosticada i encarrilada, que en diem, ja han de venir amb fent un registre dels que fumen, de les cigaretes que fumen al dia, i valorant cada cigareta segons la importància. A partir d'aquí, els diem també que escriguin quins motius tenen per fumar i quins tenen per deixar-ho. A partir d'aquí, normalment el que recomanem fer és, si normalment el consum seria mitjà d'un paquet, on són unes 20 cigaretes diàries, recomanem fer una mica de reducció prèvia. Això ho fem acompanyat d'uns consells, que en diem de desautometització, que és per treballar amb sobretot la part més física o conductual del fet de fumar. A partir d'aquí, després també mirem pressió, el pes, que és un tema que preocupa molt sobretot a les dones, i també faig una prova que és el que en diem una carboximetria, que el que ens mereix és la concentració de fum en el moment de la visita, no? Que això ens mereix la quantitat, és un equivalent de les cigaretes diàries que es fumen. A partir d'aquí, doncs, ja la segona visita ja plantegem el dia de deixar de fumar i si cal algun tractament d'ajuda, que almenys els tractaments ja en dues línies, no? Que seria o bé fàrmacs o bé substituts de nicotina, els pegats o xiclets. O a vegades sense tractament, simplement amb seguiment i suport i els consells així de suport. En un moment hi ha molta gent que també ho deixa sense cap tipus d'ajuda extra, diguéssim. A vegades només el fet de venir amb nosaltres aquí a la consulta ja és prou ajuda.
Sí, no, i a més el saber també, doncs, ostres, que has de passar doncs tota una sèrie de visites i que cada vegada és com un examen, no? És a dir, has de posar els deures fets, no?
Sí, perquè després també les següents visites, quan ja es deixa de fumar, seguim fent la prova aquesta de la carboxímetra i ens va molt bé perquè es veu una diferència, no? Si el primer dia fumàvem 20, surt una llumeta vermella. En canvi, quan ja es deixa de fumar, en 48 hores, ja sempre surt verd. Això vol dir que els pulmons estan nets de fum. Això vol dir que no.
En 48 hores n'hi ha prou?
Sí, a nivell de concentració de fum.
Sí, entenc.
Fumar, sí. Els pulmons estan nets. Una altra cosa són els beneficis, que això triga diversos anys a equiparar-se amb un no fumador, però bueno, d'entrada ja el fum ja no hi és.
Una consulta que pel que veig té una part important, un pes important en temes psicològics, no? Suposo que també feu una miqueta de psicòlegs, no?
Bastant.
Clar, sí.
Jo penso que, a part, dins del tabac, l'addicció al tabac, hi ha els tres factors, els tres tipus de dependència, que és la física, la psicològica i la conductual, no? O social. Clar, depèn de cada persona, doncs, li predomina una o altra, però les tres sempre hi són presents. I la psicològica, de fet, és la que més costa de deixar. La part física es controla molt bé amb medicació, per exemple, o substituts de nicotina, però la part psicològica, que és allò de fer qualsevol activitat i canviar a la ment el fumar, doncs això costa molt. Això també és un hàbit, no?, que s'instaura, i a poc a poc s'ha de reeducar la persona a fer viure el dia a dia sense el tabac. Uh-huh. Això costa.
De fet, jo que sóc una exfumadora, jo ja fa molts anys que no fumo, afortunadament, però sí que vaig tenir una època a la meva vida que vaig fumar, i déu-n'hi-do el que fumava, però sí que és veritat que quan vaig prendre la decisió de deixar l'hàbit del tabac, sí que és veritat, això que dius, que vaig haver també de deixar algunes coses a la meva vida que anaven acompanyades del fumar, no? Jo recordo els primers mesos que no podia trobar-me per fer el que fem les meves amigues, perquè era un moment que de cigarreta.
Venia a la ment.
Exacte, sí, és curiós.
Quan diem un automatisme del cervell que fa certes situacions o activitats quotidianes ja integrades amb el cigarreta, no? Per exemple, després dels àpats, no? És molt habitual fumar després de menjar, no?
I
dius, per què, no? Doncs una miqueta seria això, és la, com que és una cosa que també dona plaer, doncs ja associes a acabar un àpat amb el cigarro, amb la cigarreta després, o el cafè, també és molt habitual, una prendre una copa, sortir de...
Bueno, està molt socialitzat això del tabac, no? És...
Sí, ara per sort ja...
Ah, per sort, exacte.
Nova, ja no es pot, ja no...
Sí,
ja
sí.
Fumar dins dels bars, restaurants, i amb això hem guanyat molt.
Sí, sí. Aquest any llegia que també dediqueu una especial atenció al tema del fumador passiu, i és cert que el fet aquest de que la prohibició aquesta de formar bars, restaurants, espais públics, sàvia decisió, ha fet que també es fumi més a les cases, i això també perjudica més aquelles persones que no fumen, sobretot a les criatures, no?
Sí, exacte, des d'aquí al CAP hem cregut convenient, enfocar una miqueta a una petita campanya que hem fet a les escoles, a l'escola minera, que vam anar el divendres, a fer una mica de promoció també, i justament per això, arrel de la nova llei, doncs s'ha fet algun estudi, em sembla que va ser a Granada, on es demostrava això, que havia augmentat, no exageradament, però sí, havia augmentat una miqueta el contacte del tabac amb els nens. Justament, deien la hipòtesi que podria ser que, clar, els pares, al no poder fumar dins dels restaurants o dels bars, en comptes de sortir a prendre alguna cosa i fumar, doncs es queden a casa, i tot i que prenen mesures, allò típic que et diuen que fumen en una altra habitació o fumen quan hi són els nens, aquest fum continua actiu, diguéssim, encara que no es vegi. Per tant, és important incidir en els pares o les persones que fumen dins de casa, que ho facin sempre a l'exterior i sempre tancant la porta o la finestra, i mai dins de la casa, perquè la casa, encara que ventilis,
allò queda dintre.
Encara sempre, sí, i durant unes hores continua actiu amb tots els tòxics que... Uh-huh. I a més, els nens, els infants, són molt més susceptibles, com que tenen el sistema immunitari, el sistema respiratori, tot això encara molt immadur, els afecta molt més que no pas als adults.
Vosaltres, que us dediqueu habitualment a fer tallers i a parlar també amb la mainada, amb els adolescents, com ho veieu això? Ara, fa uns anys, a la nostra època, feia molt xulo això de començar a fumar, no? Et feia com a més gran, i en fi, i molts de nosaltres vam començar a fumar d'aquesta manera.
I tant.
Ara, afortunadament, això de fumar ja no està tan de moda, o no està de moda, i no sé si això és una cosa que també es percep a les escoles quan es va fer tallers. Els nanos tenen clar que això del tabac ja no va amb ells?
De fet, sí, els tallers que es fan a sisè ho tenen molt, molt, molt clar, no? I te diuen que el tabac és molt dolent i això... El problema és que d'aquests, doncs, clar, quan siguin més grans, una part, no tots, evidentment, però una part encara començarà a fumar. De fet, als últims estudis també ja s'ha vist que ja va baixant progressivament l'inici de la quantitat de nens, de nois que fumen, que comencen a fumar cap als 13-14 anys, i també es va allargar una miqueta l'edat. Uh-huh. Vull dir, a poc a poc s'està aconseguint. El que passa que, clar, és una feina molt feixuga.
Clar.
Per això també és important, no?, si els pares i familiars no fumen, doncs en principi els nens, si no tenen el model referent que no fumi, sempre és més fàcil que li costi que comenci a fumar.
Perquè això també és un fet, eh? De pares fumadors surten fills fumadors, sí. No sempre, però sí que tenen molts punts, eh?
Sí, és un dels factors que en diem, no, d'inici del consum, o per exemple que el teu entorn d'amics, sobretot, no?
Sí,
perquè en plena adolescència, si el teu millor amic, per exemple, fuma, és bastant probable que tu també acabis fumant.
Clar.
Sí, sí. A fumar.
Les persones que t'escolten a aquesta hora del matí, Julià, que són fumadores i que diguin, escolta, mostres, que hi ha gent que potser no sabia que hi havia un recurs al CAP que els podia ajudar. Què és el que han de fer?
En principi, si estan amb ganes de deixar-ho, poden demanar hora directament amb la consulta de tabaquisme. Que passin per aquí pel CAP i demanin hora directament. No cal demanar abans. Si vol fer una valoració prèvia, pot demanar hora amb el seu metge o la seva infermera, que els podem fer una valoració prèvia, si tenen dubtes o això, i fer una mica una prevaloració. Si és una persona o que ja ha fet intents previs o que inclús ja es veu amb dir, va, vull intentar-ho però vull ajuda, doncs directament a la consulta també poden venir, no hi ha cap problema.
I quin és l'índex d'èxit que teniu en aquesta consulta?
Bueno, això estem una mica així encara.
Ja,
Molta gent ve a la primera visita, però a la segona encara falla bastanta gent.
És que és molt difícil deixar de fumar, és molt difícil. Després els beneficis són immensos,
sí, però costa.
Perquè són immensos, però sí que és veritat que és un hàbit molt complicat de deixar de fumar, perquè és el tabac és realment tremendament addictiu, no?
Però i a part té la part més, això que deies, no? Més social, no? Que
clar,
encara està dintre tot, no me l'ha vist, però bueno, encara es permet fumar en públic i tal, i costa això.
Sí, costa, però els beneficis són immensos, eh? La veritat és que la qualitat de vida que tens després de deixar de fumar no té res a veure, i només per això...
Però no ho saps.
I tant que sí, només per això ja val la pena.
Almenys intentar-ho.
I tant que sí. Doncs avui és el Dia Mundial Sense Fum, en volíem parlar aquí a la ràdio, i el bon dia, i per això qui millor que parlar-ho amb el Julià Cruz, que és l'infermer referent de tabaquisme. Ell té consulta al cap de Calella, com deia el mateix Julià, si teniu ganes i esteu convençuts de que voleu deixar de fumar, deixeu-vos ajudar, perquè és possible, perquè hi ha molta gent que deixa de fumar i no passa res, hi ha maneres d'ajudar les persones que els hi costa més, com deia, a través de fàrmacs o a través de pagats de nicotina, i també parlant-ne, fent una consulta d'aquestes amb algú que t'explicarà els pros i els contres, que de pros cap. Tots són contres, a l'hora de fumar. Els pros i els beneficis després són immensos, Molt bé, Julià, alguna cosa més?
Doncs ja està, que qualsevol cosa, aquí estem.
Molt bé.
Per ajudar a tothom.
Doncs el Julià Cruz avui ens ha atès el bon dia. Gràcies, Julià, i enhorabona per la feina que feu a la consulta.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies.